Mollet al dia.
Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 13 de febrer de 2025, el Dia Mundial de la Ràdio. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. La Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet s'ha concentrat per debatre sobre el futur de les pensions i la recent aprovació del decret. Han denunciat també el greuge en la devolució de l'IRPF per a pensionistes que van cotitzar entre 1967 i 1978. I el Casal Cultural estrena un nou disseny de la revista bimensual. L'objectiu és potenciar la relació entre els socis i les sòcies de l'entitat. També han creat un club gastronòmic per fomentar els productes de qualitat i de temporada. I el grup de playback de l'Associació de Gent Gran Amics de l'Art han fet una actuació al Mercat Vell per recaptar diners per l'entitat Mollet contra el Càncer. I en esports, aquest cap de setmana té lloc el 42è torneig de Go de Barcelona. El Go és el joc d'estratègia més antic del món. El torneig es farà a Can Borrell i divendres es farà una trobada prèvia per aprendre a jugar. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
Mollet al dia, notícies.
Aquest dijous al matí, la Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet s'ha concentrat davant l'edifici de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de la nostra ciutat per informar i debatre sobre la situació actual i el futur de les pensions. L'acte ha tingut lloc a les 11 del matí al carrer Gaietà Ventalló número 15 i ha reunit més d'una seixantena de jubilats i pensionistes preocupats pel futur del sistema públic de pensions. Principalment avui s'ha centrat en comentar la rigorosa actualitat que passava per l'aprovació en el dia d'ahir del decret de les pensions. Josep Torrecillas, membre de comunicació de la Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet, ha criticat el circ polític que s'ha generat, diu, entorn a aquest tema, qui també ha remarcat que per castigar els partits polítics s'ha castigat els jubilats i pensionistes.
De la qüestió de les pensions, que hem vist aquests dies com ha estat un circ per part d'alguns partits polítics que per castigar el govern han castigat amb els jubilats i els pensionistes i que posteriorment l'han aprovat, però no deixa de ser preocupant que es jugui amb les coses del menjar.
A la concentració també s'ha comentat que molts pensionistes que van cotitzar entre el 1967 i 1978 van pagar més IRPF del que corresponia i poden sol·licitar una devolució. El termini per reclamar s'ha modificat i ara caldrà fer-ho anualment fins al 2028. Josep Torrecillas ha criticat aquest mètode, que significa un greuge comparatiu amb altres ciutadans que sí que ho han cobrat tot.
El que fa després l'agència és, a un agent li paga perquè creu que li ha de pagar de manera perquè toca, i a un altre agent no li ha pagat tenint els mateixos, drets que la gent que ha cobrat. Per què no es paga? Perquè el que ve a dir el govern és que com resulta que Brussel·les li diu al govern que si paga això la deute pública augmentarà, el que fa el govern amb un criteri comptable és dir, escolti, a vostè no li pago, però vostè podrà cobrar entre el 2025 i el 2029, any a any. I nosaltres amb això és el que no hi estem d'acord.
Els organitzadors han fet una crida a la participació ciutadana animant la gent a defensar els seus drets i a consciència sobre la importància d'unes pensions dignes. Tot i això, han reconegut que actualment s'ha fet un salt qualitatiu molt important. Josep Torrecillas.
La posició del govern respecte al tema de les pensions, hem donat un salt qualitatiu, això és evident. Això no vol dir que no hagin preus determinats dels costs de la vida d'alguns productes que pugi per sobre d'aquest IPC. Però sí que és veritat que la mitja de tot l'any permet que els pensionistes i les pensionistes puguem tindre un IPC adequat a la realitat del cost de la vida.
També han criticat les veus que s'alcen en contra del sistema públic de pensions per crear un debat intergeneracional.
Del debat intergeneracional que alguns estan situant a molt mala gaita, no? Amb el sentit de que les generacions futures no cobraran una pensió i que això és una estafa piramidal. Això és una mentida per part de la dreta i per part dels poderosos, que el que volen és anar al sistema privat de les pensions, i per tant estan creant una confrontació entre persones grans i joves, que creiem que això és molt perillós, aquesta dinàmica que es vol implantar.
L'esdeveniment i el que han fet avui forma part d'una sèrie de mobilitzacions que es fan cada mes a Mollet. La propera tindrà lloc el dijous 20 de març. L'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal ha elaborat una nota informativa sobre les darreres dades del Producte Interior Brut Territorial publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponents a l'any 2022. Segons aquestes dades, el PIB per habitant al Vallès Oriental l'any 2022 ha estat de 34.544 euros, amb un índex de 100,4 respecte a la mitjana de Catalunya. Aquesta xifra la situa entre les 10... en aquest cas comarques catalanes, amb el PIB per habitant més elevat de Catalunya. El PIB és un dels indicadors econòmics clau per avaluar la grandària i el creixement d'un territori, ja que mesura el valor total de béns i serveis produïts en un període determinat. En aquest sentit, les dades del 2022 confirmen la bona salut econòmica del Vallès Oriental. L'anàlisi del valor afegit brut, que representa la riquesa generada en l'economia, mostra que el sector terciari és el més important a la comarca, aportant el 60% del total, encara que aquest percentatge és inferior al conjunt de Catalunya. A escala municipal, 10 dels 25 municipis de més de 5.000 habitants del Vallès Oriental superen la mitjana comarcal del PIB per habitant. Em destaca Martorelles, que encapçala el rànquing comarcal i se situa com el cinquè municipi de Catalunya amb el PIB per habitant més elevat, amb una xifra de 98.931 euros. Martorelles també és un dels 25 municipis catalans amb més pes industrial, amb un 74% del PIB vinculat a aquest sector. I el Casal Cultural ha iniciat aquest 2025 amb algunes novetats. La principal és l'estrena d'un nou disseny de la seva revista bimensual. L'objectiu és potenciar la relació entre els socis i les sòcies de l'entitat. Així, s'ha incorporat noves seccions com ara l'entrevista i l'espai compartir. Glòria Nogués és directora del Casal Cultural.
Ja ho teníem en ment, ja feia temps que ho estàvem parlant, que li volíem fer un canvi a la revista i fer-lo innovar i fer diferent, i ja ho hem aconseguit. D'entrada té dues pàgines més, bueno, que en realitat són quatre cares, i sobretot quan la veus visualment potser és com molt més clara. Abans tenia uns colors que eren els colors de corporatius del Casal, i ara l'hem feta com més blanca, bueno, amb disseny diferent de tipologia de lletra, de fotografia. L'està fent una altra persona, un altre dissenyador, i llavors, doncs, esclar, el canvi és important.
Una altra iniciativa és la creació del Club Gastronòmic. Es tracta d'una activitat mensual en la que es vol fomentar la cultura gastronòmica, els productes de qualitat i de temporada. Aquesta activitat és oberta a tothom. La primera sessió tindrà lloc el 27 de febrer i el producte escollit ha estat la xocolata. Glòria Nogués.
Llavors, això es tractarà de que cada dos mesos, bimensualment, el Club Gastronòmic treballarà un tema. En aquest cas, ara serà la xocolata. Em sembla que el Xavier no s'enfadarà si dic que a la propera serà el formatge. Llavors, què fem? Contactem amb una sèrie de persones, intentem que siguin persones de quilòmetre zero el màxim possible, que siguin artesans el màxim possible, vull dir que no ens anem a les grans marques o a les grans coses, eh? Volem sobretot fer rellevància de la gent més propera.
una de les activitats que tindrà lloc properament i que el casal porta ja 27 anys fent és l'escudella de Carnaval. Enguany, l'escudella, del qual es repartiran 500 racions, es farà el dissabte 1 de març. Ho han explicat Glòria Nogués, directora del casal, i Rosa López, vicepresidenta.
Que es cou al carrer i després la repartim, bueno, fem 500 racions.
500, sí, ja és la 27a vegada que fem l'escudella. Ens fa molta il·lusió fer-la, eh?
I el Carnestoltes ve a tastar-la, dona la seva aprovació si l'escudella està bona o no, i després ja la podem servir.
Ens venen uns cuiners, són de Granollers, ens venen uns cuiners que de sempre han vingut ells i ja tenen la mà trencada per fer-ho. Sí.
I l'olla.
I l'olla.
A més, cuita amb llenya, perdó, eh? I cuita amb llenya, que aquesta olla funciona amb llenya.
Actualment el casal supera el miler de socis. Precisament el mes d'abril l'entitat celebrarà el Dia del Soci a Montserrat.
Un batec invisible que connecta el món. Una veu que t'informa del que passa al teu voltant, que desperta la imaginació. Un pont entre generacions. La banda sonora de les nostres vides. La veu que es manté sempre al teu costat. La ràdio evoluciona, es transforma, però la seva essència sempre es manté. La ràdio local, sempre amb tu. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Mollet al dia, informacions de servei.
I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
Bon dia. Ja queden enrere les pluges abundants en algunes comarques que hem tingut durant les últimes hores. Registres d'aigua, per exemple, que s'han arribat a aproximar els 50 litres per metre quadrat en alguns indrets del Baix Llobregat o en alguns barris de Barcelona capital. Tot això és història, sí que ens ha quedat un ambient enrarit, humit, amb boirina, boira aquest matí, però en aquests moments s'estan desfent gran part d'aquestes nuvolades. Per tant, el temps d'aquesta tarda de dijous, que vindrà encapçalat per la tranquil·litat. Alguns núvols no s'acabaran de desfer de alguns indrets de la Noguera, del Solsonès, de l'Alt Urgell i, per una altra banda, també per la banda gironina. Núvols que ja no deixaran pluges ni nevades. I com fa més sol, la temperatura s'està enfilant més que no pas ahir. De fet, al llarg de les immediates hores parlarem de valors ja de 15 a 18 graus. Molta bonança. Pel que fa al divendres, temps tranquil, amb boires al matí, una altra vegada a l'interior i una tarda que serà fins i tot més suau que la d'avui. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies a Luismi. Pel que fa a la farmàcia de Guàrdia, és la farmàcia Víncia del carrer Gaietà Víncia número 66, al barri del Centre. Aquest ritme ha acompanyat a la tarda d'ahir dimecres l'actuació solidària del playback de l'associació de gent gran Amics de l'Art, que organitzaven el Mercat Vell, amb una actuació per recaptar fons per l'entitat Mollet contra el Càncer. L'entrada, amb un preu de 3 euros més les donacions, es destinen íntegrament a l'associació molletana per la investigació del càncer. Ina Vico, presidenta de Mollet contra el Càncer, ha afirmat que és tot un orgull que la ciutadania de la ciutat s'involucri per recaptar diners pel càncer.
Doncs la veritat que és un orgull que mica en mica la gent de Mollet s'involucri amb la nostra associació, donant aquests donatius, que ajudem a la gent de l'associació i a més ajudem també a la investigació com cada any, i és un orgull tan gran quan veus que la gent es belluga, que això vol dir també que alguna cosa estarem fent bé i que, bueno, és meravellós que es facin coses per ajudar, i més a la gent de Mollet, no?, que diguis un poble ben gran.
La iniciativa solidària va sortir d'una de les integrants del grup de playback Amics de l'Art, Quina Vico ha detallat que pateix càncer.
Doncs n'hi ha una una persona també afectada dintre del playback aquest i, bueno, doncs com veu tot el que fem i tot, va ser ella la que ho va proposar i suposo que vam veure que era un bon motiu, no?, per fer més actuacions, per passar-lo ella superbé, ho passem bé, és doble o triple actuació, no?
Nina Linares i Arcàdia Sánchez són dues membres del grup de playback. Nina Linares ha detallat que des del grup han modificat les actuacions en una jornada en què el protagonista de l'escenari han estat els llaços de colors simbolitzant els diferents tipus de càncer.
Bueno, doncs sí que farem unes coreografies dels grups i després farem cançons individuals, que això sí que ho fem amb altres actuacions també, i el que es volia pretendre era recollir fons per l'Associació del Càncer d'aquí de Mollet per tots els tipus de càncers, tant infantil, pulmó, úter, tot el tipus. Per això els llaços, el decorat, són aquests llaços de diferents colors.
Linares i Sánchez han afirmat que esperen gaudir i fer gaudir al públic per aportar el seu granet de sorra a la causa.
Sí, nosaltres lo disfrutamos mucho, nos lo trabajamos mucho y colaboramos mucho en todos los sentidos, tanto como actuantes como colaborador aparte. Entonces es algo que lo hacemos con mucho cariño.
Ens agrada, doncs, fer gaudir a la gent al mateix temps que gaudim nosaltres fent l'espectacle. I al mateix temps, doncs, en aquest cas, doncs, és poder fer una obra per posar un granet de sorra, a veure si ajudem una miqueta.
Durant una hora, el Mercat Vell ha acollit actuacions de playback en què s'ha pogut escoltar cançons romàntiques i havaneres amb un repertori ben variat. I des d'ahir dimecres que la targeta de plàstic de la T-Mobilitat permet carregar més d'un títol diferent a l'hora. Es tracta d'una petició que feia mesos que feien els usuaris de transport públic i que ara ja és una realitat. Aquesta és una funció que beneficia sobretot els usuaris que viuen fora de la Corona 1 i que fins ara havien de fer servir un títol d'una zona pels recorreguts urbans i una altra de dues o més per desplaçar-se fins a Barcelona. Ara, des de la T-Mobilitat, es fa un pas endavant per permetre tenir els dos títols en una sola targeta sense la necessitat de disposar-ne de dues diferents. De fet, el nou sistema tecnològic permet carregar fins a un màxim de 5 títols en una sola targeta. Amb aquesta nova funció s'haurà de tenir seleccionat per defecte un dels títols de la targeta en cas de tenir-ne d'altres carregats. Si es vol canviar un altre títol, s'haurà de fer des de l'aplicació mòbil o bé a les màquines habilitades. Tanmateix, és necessari tenir en compte algunes consideracions com el fet que no es pot canviar el títol seleccionat per viatjar mentre duri el desplaçament o no es poden validar dos títols diferents de manera consecutiva amb la mateixa targeta de plàstic en un viatge. En cas, però, que la validació es faci amb el telèfon mòbil, sí que existeix la possibilitat de poder fer una validació múltiple per no canviar de títol durant el trajecte. Aquesta nova funcionalitat no està disponible per les targetes de cartró.
Mollet al dia, els esports.
El Centre Cívic de Can Borrell de Mollet serà l'escenari aquest divendres i diumenge del 42è Torneig de Go de Barcelona. L'esdeveniment, que forma part del circuit europeu de la Federació Europea de Go, reunirà jugadors d'arreu amb l'objectiu de competir en un dels tornejos més prestigiosos. El torneig l'organitza el Club de Go de la Pedra de Barcelona, del qual és membre la molletana Judit López. Segons ha explicat a Ràdio Mollet, s'espera la participació d'una seixantena de persones. El jugador o jugadora de nacionalitat espanyola que guanyi serà la qui representarà Espanya en el torneig mundial que es farà a Corea l'any vinent.
De moment tenim apuntats uns 60 participants que venen d'arreu d'Europa i potser s'apunten durant la setmana perquè sempre hi ha gent d'última hora, algun més. Sí que hi ha premis monetaris pel primer, segon i tercer classificat. El primer classificat s'aporta 400 euros, el segon 200 i el tercer 100 euros. Però, a més, aquest torneig és important perquè qui guanya, l'espanyol que guanya aquest torneig és qui anirà a Corea l'any vinent com a representant d'Espanya. Llavors és un torneig molt important.
Judit López ha remarcat que el Go és el joc d'estratègia més antic del món. Originari de la Xina, amb més de 2.500 anys d'història, juga en un tauler amb línies entrecreuades, on els jugadors col·loquen pedres blanques i negres per capturar territori.
El Go és considerat el joc més antic del món que encara avui dia es juga. I llavors, les regles són molt senzilles. Comencem amb un taulell completament buit. Un té fitxes blanques, l'altre té fitxes negres. Llavors les van col·locant formant un mur que delimita el seu territori. I al final, qui té més territori és el guanyador d'aquesta partida. És un joc d'estratègia que molts cops el comparem amb els escacs, però que té una complexitat molt més alta que els escacs.
L'activitat començarà divendres 14 de febrer amb una trobada prèvia per aprendre a jugar a Go, per aquells que no en sàpiguen. Més tard començarà el torneig de Go per parelles i diumenge 16 es donarà inici oficialment al torneig amb les primeres rondes de partides seguint el sistema suís de competició. Judit López ha remarcat que ja va sent una tradició que el torneig de Barcelona es disputi a Mollet, de la mà també de la colla Morada. López ha destacat que són els mateixos jugadors i jugadores els que demanen jugar a Mollet pel bon ambient que hi ha.
Sí, jo crec que és una cosa molt important perquè això ajuda a que la gent de Mollet conegui el Go. És més, tota la gent que ve de fora demana que sigui Mollet perquè els agrada molt l'ambient que respira quan es fa el torneig aquí. A més, el divendres fem activitats per ensenyar a la gent del poble a jugar a Go i que es puguin apropar també a aquesta activitat, a conèixer també una mica el joc i no sé, poder animar-se i ser participant del torneig l'any vinent.
Per més informació sobre el torneig i les inscripcions es pot consultar el blog oficial bcngotournament.blogspot.com. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia que hem fet avui dijous 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, on des de Ràdio Mollet també us comentem que podreu veure un vídeo penjat a les nostres xarxes socials que hem fet en commemoració del dia d'avui. En el vídeo, d'un minut i mig aproximadament de durada, podreu veure el dia a dia que fem a la nostra emissora. Si més no, abans de marxar, repassem els temes més importants del dia d'avui. La Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet s'ha concentrat per debatre sobre el futur de les pensions i la recent aprovació del decret. I el Casal Cultural estrena un nou disseny de la revista bimensual. L'objectiu és potenciar la relació entre els socis i sòcies de l'entitat. També han creat aquest any un club gastronòmic per fomentar els productes de qualitat i de temporada. I el grup de playback de l'associació Gent Gran Amics de l'Art han fet una actuació al Mercat Vell per recaptar diners per l'entitat Mollet contra el Càncer. I ho acabem d'escoltar, aquest cap de setmana té lloc el 42è torneig de Go de Barcelona, que és el joc d'estratègia més antic del món. I fins aquí el nostre informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Mollet al dia, un programa produït pels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
Tastets de llengua.
Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.
Avui parlarem d'expressions relacionades amb la paraula ràdio. Heu sentit mai l'expressió Ràdio Macuto? Es defineix com l'origen de notícies dubtoses o enganyoses o com una emissora inexistent que es diu que emet els rumors que corren. Sembla que té l'origen a la Guerra Civil Espanyola, en què els soldats feien servir aquesta expressió per referir-se als rumors que circulaven a les trinxeres. El terme Macuto es relaciona amb la motxilla que portaven els soldats. Ràdio Macuto feia al·lusió, doncs, a la difusió d'informació no verificada amb el propòsit de confondre o desmoralitzar l'enemic. I sembla Ràdio Andorra, és a dir, parlar pels descosits. Als anys 50 i 60, la desapareguda Ràdio Andorra era probablement l'emissora que s'escoltava més a la ruralia de l'Alt Urgell. I per què parlem de la ràdio? El 13 de febrer se celebra el Dia Mundial de la Ràdio i volem felicitar Ràdio Mollet perquè no només celebrem aquest dia, sinó un capicua, és a dir, un número que no s'altera encara que invertim l'ordre de les seves xifres. 44 anys de Ràdio Mollet. Bon Dia Mundial de la Ràdio i, per molts anys, Ràdio Mollet. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Catalana Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand. Chasing what we can, baby, it's not enough. Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. With 20 floors left to go. Oh, yeah. Been out of drowning in the rain. Trying to switch the lane, but you already know.
Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.